Anys abans de llegir-me El nom de la Rosa, el gran llibre d'Umberto Eco, i de veure la pel·lícula del mateix nom protagonitzada per Sean Connery i Christian Slater, ja havia viscut les aventures d'aquest especial Sherlock Holmes de l'edat mitjana. I ho havia fet a través del que, des del meu punt de vista, es pot considerar dels millors jocs de la història realitzats a l'Estat. El joc es deia L'abadia del crimen, i partia d'un argument calcat al del llibre d'Umberto Eco. Agafaves la personalitat de Guillem de Baskerville i, juntament amb el jove Adso de Melk, havies d'introduir-te en els foscos ambients d'un dels monestirs més grans de l'edat mitjana i descobrir quin era el culpable dels dramàtics assassinats en sèrie dels monjos. Evidentment, el joc no podia, com tampoc ho feia la pel·lícula, aportar la complexitat i profunditat de personatges i situacions i detalls del llibre, però aconseguia una cosa extraordinària, que fins aleshores havíem vist en pocs videojocs. T'introduïa absolutament dins la història i t'ensenyava a conviure en un ambient estrany amb unes normes desconegudes. Havies de saber on era l'església del monestir i anar a resar quan tocava. Havies de tenir controlat on era el refectori per anar a menjar, anar a dormir quan tocava i havies d'anar amb compte amb tots els monjos perquè no sabies quin era realment l'assassí. A més, una mena d'avançada de Gran Hermano et permetia veure situacions que passaven mentre estaves dormint o passejant en altres indrets del monestir. Un joc d'una senzillesa visual i, paradoxalment, d'una complexitat argumental mai vista fins llavors que va enganxar a tota una generació. Només així s'explica que actualment encara s'estiguin programant adaptacions d'aquest joc clàssic, no per part de cap empresa, sinó per part dels milers de fans d'arreu del món que als anys 80 van veure com per primera vegada un ordinador podia submergir-te absolutament en una altra realitat. Game over. Mona Catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicat al fred, un tema molt apropiat en aquestes dates, els jocs en els que el fred, la neu i el gel són els protagonistes, videojocs i personatges sorgits de temperatura sota zero que s'han fet populars arreu del món.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem les curiositats dels jocs més freds de la història dels videojocs.
També disfrutarem d'un especial dedicat a l'Abadia del Crimen, el joc inspirat en El nom de la Rosa que va trencar esquemes en els videojocs dels anys 80.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Aquests dies en els que els termòmetres es queden en les zones de color blau de la barra de mercuri són perfectes per un reportatge realment curiós. Hi ha molts jocs en els que la neu i el gel són un element clau en el seu desenvolupament. Fins i tot hi va haver una època en la que no hi podia haver cap bon joc de plataformes sense el seu nivell congelat. Ens posem els guants, la bufanda i ens endinsem en aquest reportatge d'Albert Murillo.
La casa nipona Taito l'any 1982 va llançar al mercat de les recreatives el videojoc Alpine Sky, un dels primers videojocs on la neu era la protagonista. Avui dediquem el Game Clàssic als videojocs on la neu i el gel formen part de l'aventura. Game Clàssics. A Alpine Sky portem el control d'un esquiador que baixa per una pista plena de pedres, arbres, llevaneus, llacs glaçats. La nostra missió és esquivar-los i agafar la màxima puntuació possible abans d'estimbar-nos contra una pedra. El mateix any 1982 apareix Pengo de Sega, un joc que encara avui reuneix una bona colla de fans. El protagonista és un pingüí que es fa servir de blocs de gel per xafar els enemics. Una música i una animació molt avançades per l'època. Aquest és un dels primers jocs que forma part del subgrup anomenat The Puzzle. Pengo està considerat per molts com un dels millors jocs d'aquesta categoria, només superat per videojocs com Crystal Castles o Mr. Do. Molts dels que es varen comprar l'ordinador Spectrum a principis de la dècada dels 80, un dels primers videojocs que varen carregar va ser Laura's Ghost King, de Psion i Melbourne House. Un videojoc inclòs amb molts d'altres com a paquet de software de regal amb la màquina. En aquest cas ens trobem amb un esquiador ben peculiar amb ganes de fer slàloms. Abans, però, haurà de llogar uns esquís i comprar el forfait per poder practicar el seu esport preferit. La saga Hores per Spectrum va portar dues seqüeles més. Fins i tot l'any 1995 apareix una quarta part per l'ordinador de butxaca d'Apsion de la sèrie 3. No marxem dels ordinadors dels 8 bits. La casa desenvolupadora Epix llançava al mercat un videojoc que seria la referència dels events esportius. Es crea coincidint amb els Jocs Olímpics d'hivern de Calgary i s'anomena Winter Games. Uns gràfics espaterrans en un videojoc que permetia jugar fins a 8 jugadors. Les proves eren les oficials. Fins i tot, teníem la possibilitat de competir fent figures sobre gel, on una correcta combinació de tecles permetia una bona puntuació. Hi ha una cerimònia d'inauguració i també tenim la possibilitat de practicar abans de la competició. Molts detalls per un dels millors videojocs dels Commodore 64. Ice Kimbler és un dels jocs desenvolupats per Nintendo per la seva consola de 8 bits. És de l'any 1984 i és extraordinàriament original. Portem els moviments d'un esquimal anomenat Popo, que porta un martell que li permet picar el gel. L'aventura consisteix en pujar la muntanya esquivant ietis i d'altres animalons. L'any 1986, Rare programava el videojoc Slalom. Aquí havíem de conduir un esquiador per pistes negres evitant d'altres esquiadors, arbres i pedres. Era un videojoc amb una vista ben subjectiva de l'esquiador. El repte és baixar la pista en un temps determinat. Dediquem una mirada a un joc esportiu anomenat Ice Hockey. Joc programat per Nintendo per la seva consola NES, dedicat en aquest cas a l'hoquei gel. Un joc divertit de jugar a dobles i una bona oportunitat de conèixer les regles d'aquest esport tan desconegut. Per acabar, fem menció d'un joc de Super Nintendo anomenat Winter Olympic de la US Gold i de l'any 1993. En aquest cas, el videojoc va coincidir amb les proves olímpiques d'hivern de Lillehammer. Era semblant al Winter Games del Commodore 64, però aprofitant totes les possibilitats dels 16 bits.
Doncs déu-n'hi-do el que dona de si la neu, el fred i les baixes temperatures que estem visquent aquests dies i que han propiciat aquest gran reportatge que anem a analitzar ara mateix en la tertúlia del Game Over.
Game Masters.
Benvinguts una setmana més a la tertúlia del programa, el Game Masters. Avui som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, Eduardo Rodríguez, Jordi Sellas. Benvinguts tots plegats.
Hola.
Una setmana més, avui tots abrigats, especialment, no? Més que res per les previsions, tot això.
Les famoses prediccions
Previsions de bufandes, gorros, guants,
cadenes,
els cotxes, tot això.
I atenció a les patinades, també, eh?
Les patinades i una sèrie de motius que han propiciat aquest reportatge de l'Albert, no? Com va sorgir això d'aquest reportatge de dir neu i gel?
Mira, és això que deies, en el moment que et poses ja més que una camiseta, eh? I et poses ja un jersei, doncs se t'acudeix la idea. La veritat és que no. La veritat és que no, ara recordo per què m'ha vingut.
T'autodesmenteixes a tu mateix, Albert.
Sí, perquè em va arribar a les meves mans un joc de NES que es deia Quickle Cubicle, ho dic així no en anglès, sinó Quick Cubicle, com es digui.
Exacte.
Que és un joc d'aquests també de maze, o sigui, de puzzle, molt divertit i on el personatge en si congela doncs, una sèrie de personatges i ho fa a través de, de gel, no? I mira, se'm va acudir fer aquest reportatge.
Probablement és un tema que ha propiciat més jocs i més característiques que l'estiu, no? L'hivern, també per les seves particulars característiques de dir, doncs, és una cosa complicada, no? Quan neva, doncs, t'has de posar cadenes, vas d'esquiar o has de fer el que sigui, però no és com pots anar habitualment, diguéssim, a l'estiu, deixant de banda els jocs de beach volley que han sortit últimament i coses d'aquestes. L'estiu no propiciaria, no? Tant jocs com l'hivern i la neu.
Disculpeu-me, no sé si ha sortit ja, fem un petit parèntesi ara, del tema de la neu. L'altre dia a la televisió vaig veure un avanç d'un joc que ha de sortir per Xbox, si no ha sortit ja. En parles tu avui?
Sí, em sembla que està en el Game Now d'avui.
Digue'm el títol del joc.
El
és un joc que es diu Dead or Alive Extreme Beach Volley.
És aquest mateix.
Reservem-ho per a la part final del programa.
Reservem-ho
per la part final.
Formidable, formidable.
Seria completament el contrari del que seria un joc d'hivern, no? O sigui, completament el contrari de les baixes temperatures.
Quan siguis una persona, home, heterosexual, si no, no crec que t'interessi gens ni mica aquest joc.
Doncs bé, deixant davant d'aquest tema, quin seria un dels jocs d'hivern, un dels jocs de temperatures fredes per excel·lència, no? Perquè n'hi ha moltíssims. Però jocs, primer en els que s'hagin basat en la neu. Llavors anirem a jocs que inclouen la neu com a extra, no? Però hi ha molts jocs en els que han basat l'hivern i les baixes temperatures en la seva raó de ser, no? Principalment jocs d'esports.
Com el Winter Games.
Winter Games, no? Possiblement.
Sí, bueno, el que hicieron de las Olimpiadas de Invierno, el de Nagano en el año 98. Y Konami también el Winter Olympics, és que, bueno, salieron muchísimos.
Han sortit molts jocs basats principalment en el que seria
la competició de neu.
La competició de neu. Recordo que les versions, les primeres que van sortir per PC de 386, ja uns PCs que ja doncs començaven a donar certa capacitat gràfica i cert moviment, fins i tot en generar uns efectes de pseudo tres dimensions, no? No serien les tres dimensions reals que tenim ara en jocs en els que realment et mous en un entorn completament tridimensional, sinó que et creen a tu visualment una sensació de tres dimensions. Recordo les escenes de baixada d'esquí amb el Winter Games primer que va sortir per a PC, realment espectaculars. I no recordo com es diu aquella mena de trineus que baixen amb aquells...
El bobsleigh.
El bobsleigh aquell, que baixen amb aquella mena de tobogans amb unes velocitats absolutament inimaginables, no? Doncs la sensació del PC va ser molt espectacular i realment recordo que aquell Winter Games va ser molt celebrat i molt copiat.
Sí. Sí.
No, jo m'acuerdo que en Spectrum havia un joc que crec que se llamava, ara no m'acuerdo con seguridad, pero creo que se llamaba Slalom Ski. Y no sé si lo distribuía Herbe, ¿no? O no sé si era de Dynamic. Estava muy bien para ser de Spectrum i d'aquella època.
És que aquests jocs, i ara comentaves tu com van sortir per PC, eren jocs que per una màquina de 8 bits, i com que eren moltes proves, doncs jo crec que eren molt difícils de programar i normalment, per Spectrum, estic parlant jo, sortien autèntics, bueno, programes que molt pobres en qüestió de gràfics, no? I va ser en el salt d'aquests, dels 16 bits i també del PC, que vam començar a veure coses que realment valien la pena, no?
Vaja, és que probablement una de les primeres vegades en la que trobaves amb una sensació tan real de tres dimensions que no fos en un joc de cotxes, o sigui, en un joc de velocitat, probablement va ser en aquest primer Winter Games. Per altra banda, suposo que també farà sorgir un somriure a tots els usuaris primerencs de Windows, un joc que es deia Ski, un joc molt senzill, que anaves amb el mouse directament movent un petitet esquiador que anava d'un doncs, costat a l'altre d'un slalom, que era del que venia juntament amb el Solitario i el Buscamines. O sigui, Solitario, Buscamines i l'esquí, no? Venien directament, era un joc molt simple, molt simple, molt simple, on un esquiadoret petitet havia d'anar esquivant doncs, les bandes.
Jo no el recordo,
dels primers usuaris de el Windows 3.0, estaríem parlant,
ja no seria
el 3.1 i llavors
accedies des de dos.
Exactament, el que havies de posar Win i llavors entraves, exacte. Doncs tenia aquests tres jocs que eren els que venien per defecte. Llavors va sorgir el de la Reina de Corazones, o Corazones, no sé com es deia, i va eliminar l'esquí, igual que el Fuji Golf, que era també una
mena de golf. Aquests programes eren de Microsoft?
Eren uns programes que, si bé no els feia Microsoft hi posava el nom, o sigui, que potser no eren generats per ells mateixos, potser tenien empreses que subcontractaven aquests productes, però venien amb el pack del Windows, no? Eren minijocs, per demostrar que el Windows també podia tenir jocs. Una cosa que aleshores deia, hòstia, no, el Windows no s'hi pot jugar de cap manera. El Windows,
és que recordo el Taipei, ja, directament.
Senzillament per treballar, no?
Taipei. Te recordes el Taipei? Doncs ja, recordo aquest directament.
Exacte, no? que són aquests tipus de jocs d'escriptori, no? De tenir damunt. Però a banda dels jocs esportius, hi ha hagut altres jocs que sí que han basat principalment amb la neu i el fred tot el seu argument i que no han sigut exclusivament esportius. Em ve al cap les Snow Bros, per exemple.
Per exemple.
No? Que és un joc grandiós, no? Les Snow Bros.
M'he dedicat a un clàssico de los arcade. Bueno, lo programa Topland, que hacía juegos bastante divertidos para en la época de que estaba en el auge las recreativas en bueno, pues por aquí. Y el Snow Bros. En consola, me acuerdo que salió una versión en Mega Drive, lo que pasa es que creo que aquí no llegó a salir y muy poco que envidiarle tenía a la recreativa.
Permeteu, m'he dedicat avui a fer una petita ressenya avui que porto escrit i tot. Deixeu-me que digui d'acabar les Snow Bros, que he estat jugant avui. L'he recuperat en versió MAME, evidentment, i m'ha fet molta gràcia recuperar aquells gràfics i aquells ninos, perquè és com un ninot de neu, però és a mig camí entre els dibuixos del Tabaré, d'aquest que surt el Jueves, que és argentí, i el Tim Burton, vull dir, fa molta risa, no?, el ninot aquell.
Un entremig, sí, perquè tenen una cara tampoc molt agradable, aquests germans.
Sí, o sigui... és que no té cap mena de cosa especial, no? Allà i va tirant una mena de raig, una cosa que va convertint en boles de neu els dimonis que hi ha per allà, i ja està, es tracta de destruir-los, i anar a passar pantalles cada vegada més dimonis.
Ens recordaria una mica en algun altre joc també molt clàssic, no?
Passa, seria l'època del
punk.
Exacte, del punk, sí. I del Bubble Bobble. Aquesta idea de tenir una única pantalla en la que tens un personatge que es va movent per la pantalla i que va atrapant els enemics d'una manera o d'una altra. El Bubble Bobble, doncs, els enquivies dins unes bombolles i les havies de fer esclatar. I en aquest, els transformaves en boles de neu i les havies de fer rodar per la pantalla i estava allà.
T'havies de ficar a sobre i disparar una altra vegada un raig d'aquells. Llavors marxaves tu amb la bola i anaves arrossegant els altres o saltaves i deixaves que la bola anés sola.
Una de les grans coses, al igual que el Bubble Bobble, és que tenia la possibilitat increïble de dos jugadors, perquè jugar a les Snow Bros amb dos jugadors és una cosa realment espectacular, no? Jocs d'aquests tan senzills, una única pantalla, i realment possibilitat de passar-hi hores i hores i hores. Tenia enemics finals? És que no ho recordo, si hi havia, com en algunes edicions del Bubble Bobble, que sortia allò, el típic monstre, quan te'n passaves 10, doncs n'hi havia un de més gran. O tots eren més o menys els enemiguets petitets.
No, crec que sí que tenia Final Boss.
Em sona com que tenia alguns... com que tenies la possibilitat de disparar...
Crec que era cada tres pantallas, creo. Que salía un enemigo grande y bueno, y si ganabas accedía ya al siguiente nivel.
I en el teu repàs de videojocs congelats...
N'he trobat un de curiós que es diu Freeze, que és una mena de... Us en recordeu d'aquest?
Jo que me'n recordo, no vaig jugar-hi mai.
Sí, aquest també és arcade, també l'he recuperat des del MAME, i res, una nau a terra amb un planeta, es veu l'astronauta com surt de la nau, es fa petitet i entra dintre d'un pseudo 3D també, amb un cràter, i llavors a partir d'aquí és una gruta. Hi ha el senyor allà, absolutament quiet, que no té cap mena de moviment, ell amb si, i porta una motxilla amb projector al darrere. És com si fos el Jetpack, el tio del Jetpack que ha sortit del planeta Jetpack i se'n va aquí. I les coves aquestes estan fetes de gel, i llavors porta un llançaflames i va desfent les portes de gel per poder entrar i sortir, i va recuperant com una mena d'àtoms que estan flotant, i va recuperant així combustible.
Per això el tema de Freeze, per tant.
Sí, exacte, el planeta està gelat.
Home, jo recordo, parlant d'arcades d'aquella època, que n'hem parlat al reportatge, el Pengo.
Pengo.
El Pengo és un clàssic de... I a més, és un clàssic de...
De fet, podria ser un dels grans clàssics de jocs nevats i congelats, perquè passava a l'Àrtic o... a l'Antàrtida, que és... Recordo d'un programa que en Xavi Serrano em va explicar que a l'Àrtic no hi havia pingüins, que tots estaven al sud.
Al sud, sempre.
Això t'ho va dir en un programa Game Over?
Sí, tant, i tant.
Deuria ser, com és que no me'n recordo,
això? Allò de no sortiràs mai d'un programa Game Over sense haver pres alguna cosa nova, no? Doncs els pingüins tots estan al sud. Per tant, l'aventura de Pengo, d'alguna manera, havia de passar al sud, no? I era un pingüí.
Sí, sí, totalment. I a més, un joc molt divertit, difícil. Bueno, aquests jocs de maze que li diuen de puzzle,
de puzzle, sí, puzzle.
I a més, ha sigut, no sé si va ser un dels primers d'aquestes característiques, però ha tingut molt d'èxit aquest tipus de joc, vull dir, aquest tipus de joc on tu has d'emputxar doncs, certes peces per carregar-te certs animalons, no? Que després se n'han fet moltíssims d'aquests jocs, no? Que és ben curiós, no?
Aquest, precisament, també era el joc que el dia que vàrem estar comentant jocs difícils d'acabar, o amb finals complicats, doncs tenia un final realment dificilíssim, perquè estaves jugant al joc i a la meitat del joc sortia un missatget que quasi passava desapercebut a la part inferior de la pantalla, on havies de pausar el joc en aquell moment, havies d'acabar-te el joc fins al final, retornar a l'estil del Nemesis, diguéssim, que havies d'anar a un costat i a l'altre, i una vegada tornaves, la princesa, diguéssim, la que havies de salvar en aquell moment, estava sempre, sempre, sempre morta si no havies, o sigui, si no havies posat la pausa en aquell moment just que venia al mig d'un nivell, no? O sigui, el joc només te'l podies acabar d'aquesta manera, no?
Joc amb trampa.
Joc amb trampa, exactament. Exactament. Curiós, també, per poder, doncs, despertar tot això. A banda dels jocs completament nevats i gelats, crec que una de les coses curioses són els nivells. Els nivells de gel, els nivells de neu. I va durant tota una època, ara no passa tant, però durant una època, l'època del gran èxit dels jocs de plataformes, jocs doncs, a l'estil del Super Mario, en el que tots els jocs que sortien en els 8 nivells, 10 nivells, dels que es composava un joc normal d'aquella època de plataformes, no hi podia faltar el que era el nivell gelat, el nivell del gel, el nivell de la neu. No? I aquests nivells tenien unes característiques especials, no? Que el personatge doncs, normalment patinava. Sí,
el control, el control del juego era más difícil. Un poco retornando un poco a lo de antes, que hay un juego que también de este estilo que aparte bueno, es un clásico de la casa Nintendo desde la época del Game & Watch hasta recreativa y después dio el salto a la Nintendo 8-bit, que es el Ice Climber. No sé si recordáis.
Sí, sí, sí. ¿Cómo era aquest?
Era, bueno, era también una pantalla así estática, lo que pasa que no era realmente estática, sino iba, el desarrollo era hacia arriba. Iba, y entonces eran un esquimal, o bueno, dos esquimales jugando a dos players, y tenían, eran, tenían filas, techos de cubitos de hielo, y ellos con un martillo tenían que romperlos y acceder a la planta de arriba, y así todo el rato.
Aquí voy a hacer un aviso a los oyentes, os podeu donar cuenta, oyentes meus, que no han escoltado el reportatge, porque hem parlat d'aquest joc, el personatge es deia Popo. Fins i tot també podia jugar amb dos jugadors. Era també un joc que...
Perdona, reportatge? Quin reportatge?
Amb el Game Classic de fa 10 minuts. I realment original, perquè havies d'anar cap amunt, havies d'anar doncs, a pujar muntanyes i amb, un, amb una espècie de pic doncs, anar trencant el gel. Molt original.
Si us sembla, retornem al tema dels nivells, que en Xavi també ha analitzat alguns dels seus nivells preferits, nevats, o gelats o congelats.
De la 64, que és la màquina que tinc més per mà, que m'hi he passat més hores.
Lògicament, el del Mario 64.
Mario 64, que no hi havia un nivell de gel, sinó que hi havia dos de diferents. És a dir, al primer pis, o a la planta baixa, allà tenies un món en què havies de fer unes curses, per exemple, amb un pingüí gegant, o havies de recuperar una cria de pingüí per portar-la a la mare, han de recuperar les monedes vermelles típiques de cada nivell. I després, quan accedies ja a la torre, allà hi havia un altre que era una mena com de, no sé, també era de munt gelat, hi havia un llac gelat, hi havia una muntanyeta amb un ninot de neu gran a dalt, i també hi havia diverses coses. És a dir, no hi havia no una fase de gel, sinó que hi havia dues, i cada una d'elles, doncs, les 7 estrelles que havies d'aconseguir.
De fet, la majoria de jocs de Mario han tingut un nivell gelat, no? Recordo el Mario, el primer Mario tenia un nivell en el que patinava, tot i que el gel no era tan real, sinó que eren aquells quadradets i els hi feien dues ratlletes perquè semblés com si fos gel, que no ho era realment.
En los Mario sempre ha habido dos pantalles clàssiques, que és la de nieve i la de agua.
Exactament.
Sempre.
I la de foc també.
La, sí, sí.
Bueno, la de foc són més els castells, no?
Sí, castells
del monstre final.
I, bueno, com la última pantalla sempre ha sigut la pantalla oscura.
Exactament.
Sempre hi ha uns tonos que siguen la misma línia en la saga, per exemple, de Super Mario.
Però sigui, el Mario 1 tenia, el Mario 2 també tenia un nivell de neu, el Mario 3 recordaria que també tenia nivell
Mundo
de neu.
6.
Exactament. Concretament al món número 6 del joc Super Mario 3.
Jo plego, jo me'n vaig.
I llavors, a partir d'aquí, el Super Mario World de la Super Nintendo el tenia. Tenia també el Super Mario Land de Game Boy. Per tant, ha sigut una constant, sobretot en el Mario, però una constant que també s'ha seguit, doncs, per exemple, en jocs com el de Sonic i tots els que han vingut posteriorment una mica a l'estela d'aquests altres dos. No?
M'estàs dient que en Sonic també hi ha gel?
Sonic també té
amb
gel.
Amb aquella velocitat, o sigui...
Sonic té gel, però no a tots els Sonics.
No, I juraria... Creo que en el 3, o no?
Juraria, exacte, juraria que és només en una de les següents.
La tabla de snowboard. Exactament. Per això, aprovechen el hielo con velocidad. Snowboard.
Sí, sí.
Gran idea, bon amic Yuji Naka de l'Eduardo, que va dissenyar l'snowboard de Sonic per poder donar la velocitat que feia falta en aquest nivell. Però és que a banda d'això també hi ha altres tipus de jocs que tenen nivells gelats en els que no necessàriament la velocitat doncs, és un element important, no? Sinó que és més part de l'escenari.
Sí,
no?
El GoldenEye per 64, aquí hi havia una pantalla que era amb gel, amb neu, però no afectava especialment el fet que hi hagués neu. És que passava a Sibèria, ja està.
Bueno, en Nintendo 64... Hay otro juego que también es bastante importante en el catálogo, que es el de Star Wars, las fases de...
Sí, señor.
Bueno, claro, lo que pasa es que claro, no es un juego que se haya ideado directamente. Tiene el hielo por la película, lo que no es que sea inventado
el
rogue, para el juego.
¿Es el Rogue? No.
Jo suposo que...
Sí, és el Rogue.
És el Rogue, sí.
Sí, que deu estar a la segona part que doncs, estaven en aquell món gelat totalment.
On hi havia aquells, que no recordo mai com es diuen, aquelles màquines gegantines que caminaven i allò. Els ats.
Bueno, que haciendo mención a lo que es a los juegos de Star Wars, también todos los episodios de Rogue Squadron de diferentes consolas también salen las fases de nieve, digo, no solo en Nintendo 64, me acuerdo que en Super Nintendo, en Nintendo también salían.
Recordo especialment i amb especial estima un nivell que crec que és espectacular de neu, que era molt curt a més però que per al desenvolupament que tenia era molt espectacular, que és el joc de Strider, el primer Strider de Capcom, que era un nivell en el que hi estaves molt poca estona a la neu, era el segon nivell, just quan et passaves un gran cuc gegantí que estava en una mena de cambra com del Politburó comunista, no? Que sortien tota la gent i estaven allà contra tu. Una vegada t'havies passat allò, viatjaves en una mena de món gelat, llegeixis Sibèria, no? Si es volies entendre que el joc Strider passava durant la Guerra Freda i a la Rússia, diguéssim, a la ex o a la URSS, aleshores, passava a la Sibèria i era un nivell en el que t'atacaven uns llops aquests sí. De Sibèria, i en els que doncs, tenies uns enemics, com per exemple, la primera vegada que el veies, que era una mena de goril·la gegantí metàl·lic que se t'acostava i se t'allunyava, no? I guanyaves moltíssima velocitat perquè era un nivell en el que hi havia una baixada realment espectacular d'un costat a l'altre de la pantalla, no? I probablement és un dels nivells d'aquests de neu i de gel i de velocitat que més recordo, no? Per la sensació aquesta que et dona, no?
Lligant amb el Super Mario 64 i el Wario Land per Game Boy Advance, que també hi ha una de les fases que també...
Gran joc per Game Boy Advance, eh?
No l'he acabat, està impossible. Hi ha una cosa que se m'escapa sempre, que no sé què és. I també hi ha una part que passa en gel. I per mi, de moment, Eduardo, hi ha Ocarina of Time de Zelda, hi ha un moment en què el Domini Zora del Regne Aquàtic d'Hyrule, també, quan el Link es fa gran, es congela, i el que ha de fer és descongelar-lo, de trobar el foc vermell per descongelar això. Bueno, i aquí sí, aquí el Link patina.
Siguiendo con clásicos, también en el Mega Man 3, recuerdo que también había fase... Bueno, creo que en casi todos los Mega Man siempre había una fase de hielo y un final boss relacionado con el hielo.
Iceman, el més típic, no? Que és aquell un cap quadrat, que és un glaçó, i llavors doncs els braços, i d'aquí anaven sortint moltíssims de neu.
También ahora me has recordado todos los juegos de X-Men, que sale el personaje de hielo.
Exactamente.
No m'acordo el nombre, no sé si us acordeu vosaltres.
Això qualsevol fan dels X-Men ara ens mataria directament, però no el recordo.
Estrenen en pel·lícula nova, ben aviat.
Exactament, que es dirà X2. Directament.
Continuant
Xbox 2.
Continuant aquest repàs, també ara m'ha vingut al cap jocs de simulació de cotxes, de ral·lis, amb carreteres nevades. Que també és divertidíssim jugar a les pistes de Monte Carlo.
És el típic tram de Rally de Monte Carlo. Que llavors veus el Rally de Monte Carlo i molt pocs anys hi ha neu, en realitat. Només hi ha neu en una zona molt petita, no? Però en els jocs de cotxes i en els jocs de ral·lis, el Rally de Monte Carlo és tot nevat.
Mira, a mi una de les coses, i a més, el so que fa les rodes amb la neu, és tan... Bueno, suposo que està gravat justament de... Realment, no? Però sona molt bé.
Amb el World Rally Championship, tant la primera part com la segona de PlayStation 2 són realment espectaculars, i en aquest aspecte realment veus com aixeca la neu, la roda, mentre t'estàs movent, i deixa aquell rastre, no?, de la neu bruta de quan hi ha passat un cotxe, i a més doncs, també et deixa brut tota la part del darrere, no?, entelat de neu, no?, sí, tot el vidre de darrere.
Sempre recordo la dificultat en elegir primer les gomes pel cotxe, després la dificultat en elegir quants centímetres ha d'estar el que és la part de sota del cotxe. Com...
Clar, és jo sóc dels que aquests jocs trio automàtic. Tria d'això, automàtic. Sí, que no, o sigui, completament al contrari de l'Albert, que quan juga al Gran Turismo li agrada arreglar el cotxe, millorar-se'l de mica en mica, és
costa.
Millores automàtiques, canvi de marxes automàtic, i vinga.
Jo tinc un problema amb aquests jocs. Un és, no tinc paciència per customitzar el cotxe, que en diríem, i l'altre és que sóc absolutament negat i arrenco i aixoco ja. Bum, ja. No li he fet mai el control a cap mena de joc de carreres, cap ni un, però vaja, ni des de l'outrun, vull dir, era una cosa absolutament negada.
A banda d'això, també hi ha una altra de les característiques clàssiques dels jocs d'esports, sobretot a partir dels EA Sports, d'Electronic Arts, de jocs de futbol americà i tot això, que podies triar el temps en el lloc on jugaves. No sé si recordes, sobretot van ser els primers John Madden Football en els que podies triar doncs, l'estadi, i podies triar doncs, si feia sol, si hi havia vent, si feia pluja, i també podies triar el camp nevat, no? Que és una altra de les característiques curioses, no?
Sí, i siguiendo con los juegos de Electronic Arts, de la sèrie de deportes, també los de hockey sobre hielo.
Exactament, perquè els EA Hockey són realment jocs espectaculars, molt senzills a nivell formal, a nivell de veure, però que donaven una jugabilitat i una capacitat de passar-s'ho bé increïble. L'últim exemple el tenim amb un joc que no és d'Electronic Arts, que és, si no m'equivoco, un joc de Tecmo o de Namco, no recordo exactament, que es diu NHL Hits, que ha sortit, deu fer un mes, per a PlayStation 2, que és un joc de hockey, que seria doncs, l'EA Hockey que vam conèixer amb els 16 bits, doncs, millorat amb tota la tecnologia d'ara, ha generat absolutament tot en 3 dimensions i amb molta més, doncs, evidentment, amb tota la banda sonora, tota la música, tot allò que hi posen els americans quan fan els esports. No? Aquella
amics, sensació. Estem parlant de jocs digitals, és a dir, videoconsoles, però us en recordeu de la cosa analògica? Aquell futbolí que hi havia que era de hockey, que era com una cúpula a sobre de plàstic.
Tens tota la raó.
Us en recordeu d'això?
Doncs mira, no, És que feia anys que no em venia aquesta imatge al cap del el típic futbolín de hockey.
De hockey. Què més feia?
Mec! Exactament. Era realment espectacular, també.
Sí, amb el marcador a dalt penjat, és a dir, el veies a... És com un futbolín amb una cúpula de plàstic per sobre.
I els jugadors es movien així com, sí, costat, com els màsters de l'universo, no?
Sí,
que els movies la cintura i així anaven cap a l'altre costat.
Amb la pala, clic, clac, clic, clac.
Exacte, anaven d'un costat a l'altre.
I quan marcaves gol feia mec! Sí, sí.
I amb aquests jocs de ice hockey o aquests jocs de hockey gel...
Per cert, un petit parèntesi, el joc de Nintendo de hockey, és que ara que hem fet un repàs dels jocs de hockey o d'hoquei, si no, llavors ens pagaran, els dels jocs d'hoquei, em va sortir un per Nintendo, un primer joc d'hoquei que va sortir de Nintendo, que es deia Ice Hockey.
Okay. Divertidíssim.
Vaja, és que... I mira que era senzill aquell joc. Podies tirar tres tipus de jugadors. El jugador alt i esprimatxat, que era, doncs, això, doncs una mena de fideu que corria molt de pressa, però si li venia un altre i el tocava una miqueta, caia a terra. Hi havia el jugador gras i rebessut, que era el que era molt fort,
el
molt
defensa,
valent.
El defensa.
El defensa. I llavors hi havia l'entremig, no? Diguéssim que no era ni alt ni baix, ni rebessut, ni massa fideu, que era doncs el que mesclava la velocitat i la força, no? Una mica l'entremig. I podies triar tres jugadors de cada per poder-te enfrontar. Quines partides amb les Nintendo de 8-bits.
De fet, encara hi ha molts fans d'aquest joc, eh? Vull dir, a Plàgines poses aquest nom i encara hi ha gent que rememora les partides a dobles.
És que és un joc que va crear. Ah, sí, sí, és que va crear època i suposo que de tot això s'han valgut els jocs posteriors d'hoquei, okay, de totes aquestes coses. Perquè,
jo...
de fet, principalment, si tries les característiques d'un jugador, el que tries és això, el que feien era simplificar-ho, dir, sí, mira, sí, l'ali prim, el normal i el rebessut.
No com ara que li pots dissenyar fins i tot la dieta que porta aquest tio. Clar, és que
sí,
els nivells de no sé què. Que...
I la cosa divertida d'aquests jocs és que era una mica... Com és l'esport, en realitat, una mica violent. Tu podies, doncs... És veritat, això
home, de fet, cap... jocs com l'EA Hockey, el sí, que feien era que et permetien el combat a cops de puny amb el rival. O sigui, sí, sí, com quan clar, passen els partits d'hoquei, diguéssim, doncs, que es veuen pel satèl·lit, a la NHL i totes aquestes lligues dels Estats Units, Canadà i tot això, que el que fan doncs, és que si s'enrevien molt els uns i els altres, agafen el casc, el tiren a terra, agafen els guants, també els tiren a terra i es lien a garrotades.
Llavors... Jo des d'aquí, amics, us vull recomanar una pel·lícula dels anys 70 que va sortir protagonitzada per Paul Newman, que es deia El Castanyazo. Sí, us en recordeu? Sí, El Castanyazo. I era això, era un...
I encara me'n recordes una altra, protagonitzada per Rob Lowe.
Rob Lowe!
Ara hem vingut a rememorar un altre gran mite dels 80, que anava tot d'una pel·lícula d'un equip d'aquests d'hoquei sobre gel, que eren molt dolents, que començaven que no els volia ningú,
i
que llavors al final acabaven guanyant. Testimoni que va recollir la Disney amb la seva pel·lícula de Los Patos Salvajes, o no sé com en deien, que encara ara tenen un equip d'hoquei a la Lliga Americana, que és doncs uns ànecs, no? Una mena d'ànec estil ànec Donald, que doncs jugaven a hoquei, no? En aquest cas, protagonitzada per l'entrenador que era el d'un actor d'aquests llatins nord-americans.
Andy García, el Charlie Sheen.
Exactament. Exactament. Era l'entrenador.
Per tancar una miqueta...
No, volies dir... Jo... No, espera't. M'he equivocat. El Charlie Sheen i després el germà, l'Emilio Estevez.
Emilio Estevez.
Emilio Estevez, sí, sí.
I per tancar el parèntesi d'hoquei, m'agradaria només traspassar un comentari que em van fer l'altre dia als passadissos d'Ona Catalana. En Jordi Sunyer, que forma part de l'equip d'esports, em va dir com és possible que no hi hagi cap joc d'hoquei patins fet. Evidentment, hoquei patins doncs, és un esport que, tant aquí a Espanya com a Portugal, sobretot a Catalunya, doncs no és gaire habitual en altres països, i ell reclamava que es fes ja d'una santa vegada doncs un joc
d'hoquei patins.
El Liceu Caixa Galícia,
contra...
l'Igualada, el Granollers, el Barça...
I el Voltregà,
sí, sí. No
doncs vaja, crec que ha donat prou de si tota aquesta tertúlia basada en els videojocs, en la neu i en el fred. Neu i fred en la que estava posada una mena de gran monestir abandonat al mig de la zona transalpina cap a la zona italiana, més o menys no se sap exactament on era, en el que Umberto Eco va basar la seva novel·la, El nom de la rosa, i en el que anys després la gent d'Opera Soft van crear un dels grans jocs del soft espanyol. Fem una petita pausa i tornem amb el Game Over amb l'Abadia del Crimen.